Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Cada setmana un monogràfic per aprofundir en un tema. Comencem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La situació que ens vam trobar a P5 a l'escola del Turó del Drac va ser que ens van comunicar a la direcció de l'escola que hi havia una demanda d'una família, una sola família, que volia que la seva criatura fos escolaritzada amb hores lectives en castellà i que havia hagut un procediment judicial i unes mesures cautelars que implicaven que s'apliqués de manera immediata això al mes de desembre al 25% de castellà. El que vam fer les famílies quan ens vam organitzar va ser, de primer de tot, ser incorporats a la causa. Segon de tot, revertir les mesures cautelars. I tercer de tot, doncs, ser reconeguts com a part legítimament interessada i poder prendre part del procediment legal. Fa poc es van entrar totes les proves. Hem hagut de fer quasi un curs accelerat de pedagogia, de sociolingüística, de normativa jurídica. L'altra part, la part demandant, ha presentat també proves i estem a l'espera de resolució. I el que sí que hem conegut fa poc és que ens han denegat l'aixecament de les mesures cautelars.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit l'Helena Díaz, mare de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar. No parlaràs mai un bon català, li va dir la professora de català el primer dia de batxillerat al Joan. Mentida. Els seus pares són de Granada, immigrants, però van lluitar perquè aprengués català. Ell és fill de la immersió, castellanoparlant, i parla un molt bon català i defensa capa i espasa el model d'immersió a Catalunya. Ens acompanya
Joan Mena Arca, diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, filòleg, professor de llengua castellana i literatura i autor de No parlaràs mai un bon català. Helena Díaz, mare de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Sentirem també Víctor Saura del Diari de l'Educació. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Som les persones castellanoparlants les més interessades a garantir la immersió lingüística i el model educatiu català. Joan Mena Arca.
Doncs avui a l'ofici d'educar aquestes mentides de la immersió lingüística. Amb 102.6 s'ha aprovat la nova llei del català per protegir el català a l'escola. Ara som aquí, en parlarem també. Però com hem arribat fins aquí i totes aquestes mentides al voltant de la immersió? En parlem avui amb el Joan Mena Arca, Sabadell, 1975, diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, filòleg, professor de llengua castellana i literatura i autor, ja ho dèiem, de No parlaràs mai un bon català. El pare obrer del metall, de Licunde Ortega, Granada, va venir a Catalunya per buscar un futur millor. Aquí va conèixer la mare, que havia deixat Loja, Granada, després de la mort de la seva mare, una treballadora del tèxtil reciclada al món de la neteja. Dius que els fills dels altres catalans, de Paco Candel, sou avui els fills de la immersió lingüística. Imagino que els pares mai haurien imaginat que el seu fill arribaria a ser un diputat, no? I, d'alguna manera, aprendre el català et va obrir portes. De fet, aquesta és una de les tesis que defenses a tot el llibre, que la immersió lingüística garanteix la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. Això és una de les peces fonamentals del teu llibre. Benvingut, Joan Mena.
Gràcies a vosaltres i benvingudes també.
S'ho podien imaginar els pares que arribaries fins aquí?
Doncs em deien que no, no? Jo és veritat que he parlat amb ells d'això i els hi costava de poder imaginar, no?, que un fill d'una família acabava de marxar del seu lloc d'origen, del seu lloc de naixement, per motius doncs evidents, com marxaven moltíssimes famílies en aquell moment d'Andalusia. I jo crec que és una molt bona notícia i una molt bona senyal que eines com la immersió lingüística hagin aconseguit aquestes quotes d'igualtat d'oportunitats i aquestes quotes de cohesió social que, per desgràcia, doncs, no són gaire habituals, no? En les nostres societats democràtiques on cada vegada les desigualtats estan més presents.
Per què ens situem? Quin era el teu punt de partida lingüístic a casa?
Jo a casa només escoltava parlar, no et diria gairebé que ni castellà, parlàvem literalment andalús, no? Perquè els meus pares mantenien l'accent d'Andalusia i jo sempre recordo que el meu primer contacte amb el català català a Catalunya, justament al barri de Torreromeu de Sabadell, va ser a l'escola pública on jo vaig fer els estudis, a l'Agnès Armengol, i allà és on vaig conèixer que existia una realitat diferent, que era la que jo tenia a casa, i que aquesta realitat no era incompatible amb la realitat que tenia a casa, no? Per tant, aquest model d'immersió lingüística a mi m'ha permès ser una persona bilingüe i, per tant, poder decidir si m'expresso amb una llengua o m'expresso amb una altra.
La necessitat del català a l'escola emergeix, això ho hem sentit molt darrerament, d'un conjunt de famílies castellanoparlants que volien les mateixes oportunitats pels seus fills. Havien percebut, tu ho expliques al llibre, que els seus caps sabien parlar català, però els treballadors a peu de màquina no. I, per tant, era com... Això ens pot obrir portes, no? I seguint, inspirats en el model quebequès, es veu aquesta necessitat que els fills aprenguin el català, no? Per afavorir la cohesió del país, des de la transversalitat i amb consens absolut, no? Per tant, no va ser un model imposat per l'administració, no? Això...
No va ser un model imposat per l'administració, i diria més, va ser fins i tot en molts indrets a pesar de l'administració, perquè jo sí que hi ha testimonis, i ho explico en el llibre, per exemple, del director del centre on jo vaig fer primària, que va estar 30 anys de director en aquesta escola del barri de Torreromeu, que em deia, doncs, que ells van lluitar moltíssim per poder tenir aquest projecte pilot d'immersió lingüística a l'escola del barri, i en aquell moment, primer el Ministeri d'Educació, que venia d'on veníem, no?, de la dictadura franquista, i després el primer departament d'educació a la Generalitat recuperada, doncs no eren gaire partidaris d'extendre aquest model perquè es volia dissenyar d'una altra manera, no? I per tant va ser la voluntat de les famílies, no? La lluita de les famílies, i això la gent amb la que parles d'aquella generació ho expliquen d'una forma molt clara. Per ells havien de lluitar perquè el barri tingués, doncs, asfaltat, perquè tingués enllumenat públic, perquè tingués transport públic i també perquè hi hagués català a l'escola pública del barri, perquè això estava present com una manera més de garantir justament aquesta cohesió social i aquesta igualtat d'oportunitats.
Clar, hi havia aquesta part de les famílies, però també hi havia aquesta voluntat de fer un sistema educatiu de qualitat, no? Era més que una reivindicació identitària o per la llengua.
Era justament això, no? Jo dic sempre que era una reivindicació de classe, de gent que volia les mateixes oportunitats que tradicionalment havien tingut les persones més benestants d'aquest país. Per tant, més enllà de qüestions identitàries, més enllà de qüestions nacionalistes, més enllà de qüestions de bandera, el que hi havia al darrere era la necessitat de tenir uns fills que tinguessin un futur millor del que ells havien tingut, i és evident que per poder aconseguir-ho l'element de la llengua era un element fonamental en un país com el nostre.
40 anys després de la immersió, expliques al teu llibre que hi ha una batalla pel relat polític i repasses els principals embats judicials i les principals mentides sobre la immersió lingüística, que és el que repassarem. Primera mentida. A Catalunya hi ha un nivell més baix de llengua castellana, la culpa és de la immersió i que el català sigui llengua vehicular.
Aquesta és una mentida que la puc desmentir des del punt de vista d'un professor de llengua i literatura castellana. És a dir, totes les dades objectives que tenim en el nostre país, tots els indicadors, que són bàsicament dos, els de competències bàsiques i el de les proves d'accés a la selectivitat, doncs el que ens indiquen és que els nens i les nenes escolaritzats en el model d'immersió lingüística a Catalunya no només no perden la seva competència lingüística en llengua castellana, sinó que moltes vegades la milloren. Per tant, podem afirmar, i jo diria que podem afirmar científicament, que el model d'immersió lingüística és un model que garanteix l'aprenentatge en llengua catalana, però que també garanteix l'aprenentatge en llengua castellana, que és l'objectiu del nostre model educatiu des del punt de vista lingüístic.
Dius, no he trobat cap cas d'alumne que surti de l'etapa educativa sense la competència en llengua castellana.
No me n'he trobat cap, per desgràcia. Sí que m'he trobat algun que no era competent en llengua catalana, tot i el model d'immersió lingüística, no? I és evident que un nen no sigui competent en llengua catalana no el farà ni millor ni pitjor persona, però probablement sí que li donarà menys oportunitats a la vida. I, per tant, jo crec que si tenim un model educatiu, si tenim un sistema educatiu, és justament per garantir les mateixes oportunitats a l'alumnat del país, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli la seva família i voti a la força política que voti el seu pare i la seva mare.
Tens la percepció que allò que deien els teus pares o que percebien les famílies en aquell moment, que el català permetia arribar potser a un nivell social més alt, encara persisteix?
Jo crec que s'ha perdut una mica probablement no hem sabut explicar la utilitat en una societat cada vegada més utilitària, cada vegada més individualista, cada vegada, diguéssim, menys solidària. Probablement no hem sabut explicar la necessitat i la utilitat de ser persones competents en més d'una llengua, no? Però tinc la sensació que al final les famílies, com deia abans, independentment d'on vinguin i les seves posicions polítiques, jo no m'he trobat a cap família que no vulgui que els seus fills i les seves filles sàpiguen parlar català, perquè és una cosa de sentit comú, no? Per tant, en aquest cas, el que s'acaba imposant és justament aquest sentit comú, que és la defensa dels pares i les mares per un futur millor pels seus fills.
Avui a l'Ofici d'Educar, les mentides de la immersió lingüística.
Sisplau, ensenyor, tenir esperit crític.
La convivència lingüística al carrer i als patis de les nostres escoles és un tresor que hauríem de saber preservar. Joan Mena Arca.
Avui repassant aquestes mentides de la immersió lingüística amb el Joan Mena Arca. Segona mentida, els castellanoparlants tenen pitjors resultats en el model d'escola pública de Catalunya que els catalanoparlants, perquè s'avalua diferent en funció de si tenen el català o el castellà com a llengua materna. I tu dius que el fracàs escolar no ve motivat per la llengua.
Clar, aquesta és la mentida que més m'indigna, perquè és una mentida que amaga l'autèntic problema que tenim en el sistema educatiu a Catalunya, però també a Espanya i a Europa, i és aquelles desigualtats provocades per l'origen i per la situació socioeconòmica de les famílies. És a dir, tots els indicadors que tenim ens diuen que les principals desigualtats en l'àmbit educatiu entre els nens i les nenes a Catalunya, però com dic, també a Espanya i Europa, venen motivades per les posicions, per la situació socioeconòmica de la família. Per tant, hi ha més similituds entre un nen escolaritzat en un barri obrer de Barcelona i un nen d'un barri obrer de Madrid o de Sevilla que no pas en un barri benestant, no? Per tant, algú que intenta disfressar les desigualtats socials i socioeconòmiques per qüestions identitàries de bandera o nacionalistes, em sembla que el que està fent és un flac favor al model educatiu, perquè el que necessitem és justament superar aquestes desigualtats. I si no som capaços de detectar on estan situades justament aquestes desigualtats, és molt difícil després poder actuar per poder erradicar-les.
Tercera mentida, el model d'immersió lingüística i l'escola catalana adoctrinen. Han fet créixer l'independentisme i els independentistes l'han utilitzat per interessos propis. Renten el cervell als nens i nenes. Sentim una intervenció del Joan Mena Arca al Congrés dels Diputats.
Yo, señor Cantó, he sido adoctrinado en esa escuela catalana. Yo soy hijo de la inmersión lingüística. Gracias a la inmersión lingüística y a la escuela pública catalana, un hijo de dos andaluces que llegaron a Cataluña, como soy yo, hoy es bilingüe y ha tenido la misma igualdad de oportunidades que tradicionalmente han tenido los hijos de la burguesía catalana en Cataluña. Y eso, señor Cantó, es un tesoro social. Y fíjese usted qué mal me han adoctrinado, que yo acabé estudiando filología hispánica y soy profesor de lengua y literatura española. Eso es, señor Cantó, la adoctrinación en las escuelas de Cataluña. Señor Cantó, la escuela pública ha dado lo mejor de Cataluña, la Cataluña que bebe de Martí Pol y también de García Lorca, la que baila al son de la Santa Espina y también de la rumba de Peret, la Cataluña de Estopa y la de Charango, la de Seix Freixas y la de Antonio Orozco, la de Jordi Évole y Pérez Andújar, la de Macaco, la de Duquende y también la de Silvia Comas y Meritxell Gené. La escuela catalana ha construido la Cataluña de todos, la Cataluña del respeto.
Quin discurs més bonic.
Gràcies.
I què arrelada que està aquesta creença que l'escola catalana adoctrina. Aquesta és la gran mentida.
Jo crec que és una d'aquelles, una d'aquelles mentides que, com que ha tingut altaveus tan potents, al final s'ha acabat instal·lant en determinada part, no?, en aquest sentit, doncs, a l'Estat, no? I, per tant, a mi em preocupa moltíssim que hi hagi gent que estic convençut que en la seva vida han trepitjat una escola pública a Catalunya, que es permetin pujar a la tribuna del Congrés dels Diputats a dir mentides manifestes, sent conscients que estan dient mentides. A mi això és el que més em molesta de la política, com algú sent conscient que està dient una mentida, utilitza un altaveu tan potent com és el del Congrés dels Diputats, i això doncs es multiplica amb determinats mitjans de la dreta mediàtica espanyola, que també fan aquesta tasca doncs de difamació i d'estigmatització del model educatiu de Catalunya.
Clar, hauríem de pensar que aquest llibre No parlaràs mai un bon català s'hauria de traduir al castellà i l'haurien de llegir a les Espanyes, no?
Jo recomanaria que hi hagi gent que el llegeixi, perquè probablement doncs, no coneixen ni tan sols què és el model d'immersió lingüística, què suposa el model d'immersió lingüística i quin assetjament hi ha al darrere, no, del model. Hi ha aquest assetjament i aquesta persecució política, hi ha també la mediàtica, com jo deia, i hi ha la que a mi més em preocupa, que és l'assetjament judicial que també ha patit aquest model, no? I em preocupa no només com a persona catalana, no només com a defensor del model d'immersió lingüística, sinó que em preocupa sobretot com a demòcrata que sóc.
Està en perill el model d'immersió? Està en perill la immersió a Catalunya? Quina és la teva percepció?
Jo tinc la sensació que mentre siguem capaços de mantenir el consens entorn al model d'immersió lingüística, tindrà molt difícil carregar-se el model d'immersió lingüística, perquè porten 40 anys intentant-ho, no? I hem preservat el consens des del punt de vista polític, l'aprovació al Parlament de Catalunya és un exemple. Hem preservat el model des del punt de vista social. L'última enquesta del CEO deia que el 79% de la població continuava defensant el model d'immersió lingüística a Catalunya, i sobretot hem preservat el consens pedagògic, que jo trobo a faltar que els arguments per decidir quin és el model lingüístic que ha de tenir el nostre sistema educatiu haurien de ser raonaments pedagògics, arguments pedagògics, ni sentències judicials ni manipulacions polítiques. No, el que necessitem a les aules és pedagogia, perquè el centre d'interès del nostre sistema educatiu és l'alumnat, i per tant hem de fer i hem de prendre les decisions pensant en com millorem i com beneficiem a l'alumnat en aquest país.
Quarta mentida sobre la immersió lingüística. Els nens no poden parlar castellà al pati. El castellà està perseguit a Catalunya, on no s'ensenya el castellà. Dius que aquesta és de les més llefiscoses.
Aquesta és de les més llefiscoses, i aquesta doncs, jo crec que deixa d'evidència qui ho diu. És a dir, qui es permet dir una barrabassada d'aquest nivell i a sobre té doncs, això, aquests altaveus mediàtics que li donen la credibilitat, doncs ja diu molt de la persona que és capaç d'utilitzar aquesta mentida. Jo crec que qualsevol persona que passegi per les escoles dels nostres pobles, dels nostres barris i de les nostres ciutats, ja veu que a Catalunya no hi ha un problema lingüístic al pati, que juguen català, evidentment, que juguen castellà també, però que cada vegada més també juguen altres llengües que també formen part de la convivència lingüística del nostre país, no? És a dir, el model d'immersió lingüística va néixer en un moment on majoritàriament hi havia dues llengües en contacte, que eren el castellà i el català, i necessitàvem una llengua que vertebrés tot això i que ens donés aquesta cohesió social. Avui al país tenim centenars de llengües en contacte. A Catalunya, cada vegada a les nostres aules és més habitual trobar nens que la seva llengua materna és l'urdú, és el xinès, és l'àrab, és qualsevol altra llengua. Per tant, més que mai, més que en els anys 80, necessitem un model lingüístic que vertebri tot això i que suposi la columna vertebral per poder garantir aquesta cohesió social al nostre país.
Avui, Joan Mena Arca, No parlaràs mai un bon català. Les mentides sobre la immersió lingüística en temps de suplement a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar.
Ajudeu-me a no repetir els vostres errors.
El model català d'immersió lingüística ha esdevingut un model de referència internacional. Joan Mena Arca.
L'Helena Díaz és mare de la classe de P5 de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar i filla de la immersió, i ha vist com la justícia obligava a fer més classes en castellà, i ens descriu la situació lingüística a casa seva.
La situació lingüística a casa és totalment bilingüe. Jo sóc de família castellanoparlant, parlo castellà amb els meus pares i amb la meva àvia i amb la resta de la família extensa. El pare dels meus fills parla castellà també amb la seva. Parlem a casa català i castellà, més català probablement que castellà, però parlem totes dues llengües i els nens es entenen indistintament. És més, creiem que quantes més llengües puguin aprendre's, doncs millor.
I Helena, com valoreu la sentència del 25% que s'ha d'estendre a totes les escoles?
Jo trobo que és un fet que és devastador. Posa punt i final a la immersió lingüística. Ha sigut una carència del sistema polític que ha actuat de manera massa tova i poc contundent, no?, en la defensa dels drets dels infants i joves que sí que necessiten la immersió lingüística. I ho dic des del prisma de la cohesió social, de la garantia de drets i de la integració que necessiten tenir assegurats tots els infants de Catalunya. Això ja és un embat més contra el qual no s'ha actuat amb la força que fa falta que ha patit Catalunya i els països catalans.
I què ha fallat, segons Helena?
El que fa aquest model d'immersió lingüística de l'escola catalana, el que feia, vaja, és homogeneïtzar una miqueta i revertir, creant oportunitats a aquells territoris, especialment amb més dificultats de poder adquirir la llengua catalana i, per tant, una eina que després en l'edat adulta els hi pot ser molt útil, però que, a més, des d'un punt de vista social, té aquest efecte, no?, cohesionador de societat. És això el que s'ha esquerdat. I jo crec que haver-lo intentat preservar hagués set un puntal de la preservació de la pròpia cultura i de la pròpia societat. Ara estem en un escenari molt diferent i veurem a veure.
I què demanaries als càrrecs polítics i persones amb responsabilitat?
Que realment actuïn amb responsabilitat, amb consciència de que no estan desenvolupant les seves tasques només des d'una mirada de partit, sinó que s'ha de fer amb mirada de país, i això vol dir actuar per tothom. Crec que és molt important que ho facin tenint present els professionals experts, tots els docents, els pedagogs, les persones que es dediquen a l'educació i, per què no, també la resta de la comunitat educativa, incloses les famílies, s'ha de tenir recollides i incorporades a l'hora d'intentar legislar. I per això el motiu pel qual no estic massa d'acord en com s'ha fet les preses de decisions a nivell legal i a nivell judicial.
Avui a l'Ofici d'Educar no parlaràs mai un bon català, de Joan Mena Arca. Hem sentit a l'Helena Dieda, aquesta mare de la classe de P5 de l'Escola Turó del Drac, que ens explicava com ho han viscut i les seves opinions. Joan Mena, què diries a les famílies que han iniciat les demandes pel 25% del castellà a l'escola? Què diries a aquells que pateixen pel castellà a l'escola?
Bueno, jo crec que el primer que hem de dir és que no és tolerable que en un sistema educatiu qui prengui les decisions siguin les ingerències judicials. És a dir, jo el que vull pel futur dels meus fills i les meves filles és que primin els criteris pedagògics, no?, i que, per tant, no siguin les decisions judicials les que acabin determinant quin és el model educatiu que impera en una aula. Jo que vinc del món de la docència, és que no té sentit un model educatiu en base a percentatges, perquè ni tot el país és igual, ni totes les escoles són iguals, ni tots els nens i totes les nenes són iguals. Per tant, necessitem incentivar encara més tots aquells recursos que tenen a veure amb l'atenció més individualitzada, no? Que això també forma part del model d'immersió lingüística. Que jo sempre dic que el model d'immersió lingüística no és només que el professor entri a l'aula parlant en català. Vol dir que hi hagi aules d'acollida per poder atendre l'alumnat que ve de fora i que no té el català com a llengua materna. Vol dir que hi hagi hores d'atenció individualitzada per poder detectar les necessitats que té cadascun de l'alumne i, per tant, per poder també corregir-les. Vol dir que hi hagi més hores de tutoria per poder interactuar amb les famílies i, per tant, canalitzar quines són les preocupacions d'aquestes famílies. Tot això és cert que en els últims anys s'ha anat retallant, no només a Catalunya, sinó també en el conjunt de l'Estat. Per tant, li fan molt mal l'atac que hi ha hagut per part de la dreta espanyola al model d'immersió lingüística, però també li ha fet mal les retallades que hem patit a Catalunya en el nostre sistema educatiu. Per tant, jo crec que el millor camí és el que hem encetat. Ho deia la mare de l'escola de Canet i té tota la raó del món. El que hem de fer és posar els interessos de la llengua i els interessos del país per sobre dels interessos partidistes de cadascú dels partits que són legítims, però que ja tindrem moment de poder defensar a les nostres organitzacions polítiques. Ara és el moment de defensar el model educatiu i de defensar la llengua, de defensar el català com a llengua vehicular. I això s'ha de fer des de la transversalitat. I per això l'acord del Parlament és un bon pas, perquè es defensa des de posicions de dretes i també des de posicions d'esquerres, perquè es defensa des de l'entorn urbà i també des dels entorns rurals. I molt important pel que ha passat en els últims anys en aquest país, s'ha de defensar des de posicions independentistes i també des de posicions no independentistes, perquè aquesta transversalitat en la defensa de la llengua és la millor assegurança de vida que tenim pel model educatiu de Catalunya.
La realitat és que en aquesta escola i en altres escoles, si un sol alumne ho demana, s'imposa la resta. Això diríem que de democràtic...
Clar, aquí és el que deia.
No té gaire pinta.
El que tenim és un problema judicial. El que tenim no és un problema polític, perquè hi ha un consens polític en defensa del model. Vull recordar, aquest consens existeix al Parlament de Catalunya, però existeix també al Congrés dels Diputats. La LOMLOE va ser una llei que va derogar la LOMCE i que va dir que qui té competència per decidir sobre el règim lingüístic en els centres educatius a Catalunya és el govern de la Generalitat. Per tant, això ho diu una llei orgànica. Hi ha una majoria en el Congrés dels Diputats que va avalar aquesta llei i jo he votat diverses vegades en el Congrés dels Diputats sobre el model d'immersió lingüística a Catalunya i també hi ha una majoria que la defensa, probablement amb matisos i amb més matisos del que passa al Parlament de Catalunya, però aquest consens també el tenim. El que tenim és aquest problema judicial, és a dir, tenim una justícia que allò que ha perdut a les urnes ho vol guanyar a través de sentències judicials. I això, amb un tribunal polititzat com tenim en aquest estat, és preocupant, no des del punt de vista d'una persona que defensa el català com a llengua vehicular, sinó des del punt de vista d'una persona que defensa la democràcia.
Per què el setge el català d'aquesta manera i aquest model d'inversió, és a dir, el setge judicial que hem viscut, no? Per què això?
Doncs justament per això, perquè la dreta no entén que ells han perdut a les urnes aquest model i el volen guanyar per la porta del darrere. És a dir, el que tenim clarament sobre la taula és un conflicte de competències entre el poder legislatiu i el poder judicial. El poder legislatiu és el que ha de fer les lleis. Jo formo part del poder legislatiu perquè sóc diputat del Congrés dels Diputats, he fet una llei, que és la LOMLOE, que diu que Catalunya és el govern de la Generalitat el que decideix el model educatiu a Catalunya. I la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, que és una llei que el 2009 ja va passar el filtre del Tribunal Constitucional, diu que el nostre model lingüístic és el d'immersió lingüística. Ara, la justícia utilitza les seves eines, una justícia polititzada, perquè vull recordar que fa 3 anys que el Tribunal Constitucional s'hauria i el Consejo General del Poder Judicial s'hauria d'haver renovat perquè respon a les majories absolutes del Partit Popular i, en canvi, el Partit Popular ho té segrestat. Per tant, aquesta dreta política espanyola, sobretot el Partit Popular, Ciutadans i ara també l'ultradreta de Vox, el que fan és utilitzar a la justícia, segrestar la justícia per poder condicionar allò que el poder legislatiu en el seu moment ja ha decidit.
Avui, les mentides de la immersió lingüística a l'Ofici d'Educar.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
El model d'immersió, que hauria de ser exclusivament pedagògic, s'ha polititzat. Joan Mena Arca.
I la cinquena mentida del Joan Mena Arca, que ens explica en aquest llibre No parles mai un bon català, és el model d'immersió perjudica especialment els nens i nenes d'origen estranger perquè s'han d'escolaritzar en un idioma que no coneixen i amb el qual no estan familiaritzats. Dius que el català com a llengua vehicular sí que és una oportunitat de cohesió entre les diferents identitats.
És la gran oportunitat de cohesió que tenim entre les diferents identitats que hi ha presents en el país, com deia abans, cada vegada més divers, i això és una bona notícia, és un enriquiment cultural que tenim, però necessitem un element, quin millor element que la llengua, que ens cohesioni com a societat, no? I en aquest sentit és més de sentit comú que ho faci aquella llengua que té més problemes de ser apresa, per desgràcia encara continua sent el català, que en una altra llengua que fàcilment es pot aprendre en el país, no? Per tant, jo crec que justament és el contrari. A qui més beneficia el model d'immersió lingüística són aquells nens i nenes que no són de família catalanoparlant, no? I que, per tant, necessiten aquest model d'immersió per poder ser competents també en una llengua oficial del país, com és el català.
I la sisena mentida, el català, tu ho apuntaves quan hem començat a parlar, el català no serveix de res fora de Catalunya, perquè volem aprendre una llengua que no ens servirà, quan en podem aprendre d'altres que sí que ens serviran, com l'anglès o l'alemany. Sobre la utilitat del català, què podem dir?
Sobre la utilitat del català, bueno, hi ha la frase aquella, no?, de que el saber no ocupa un lloc, no?, i això jo crec que és important, és a dir, al final l'enriquiment cultural passa per sobre de l'utilitarisme, perquè si no cada vegada estem en una societat més individualista i més individualitzada, però és que fins i tot el català té aquesta utilitat, és a dir, cada vegada hi ha més empreses des del punt de vista internacional que requereixen a persones que siguin competents en llengua catalana per poder fer tasques d'atenció, no? D'atenció al públic o d'atenció al client. Per tant, és una llengua que té aquesta capacitat de ser competitiva i ho hem vist també des del punt de vista cultural, no? Jo crec que és una molt bona notícia per tots aquells que diuen de, bueno, hem de fer productes en castellà perquè és una llengua més internacional que no passa al català, i tenim recentment, per exemple, el cas de la pel·lícula Alcarràs, que ha guanyat el Festival de la Berlinale, i per tant això ens diu que un producte de qualitat pot ser competitiu a nivell internacional independentment de la llengua en la que estigui produïda, no? I en aquest sentit em sembla que és un missatge important a l'hora de tenir en compte en aquest món cada vegada més globalitzat.
Tu parles molt del bilingüisme funcional al teu llibre i dius que després, des de la llibertat individual, tothom triï la llengua que desitgi. Com es pot afavorir que es triï el català, no? Que sigui una llengua que realment es faci servir i aquest bilingüisme funcional, no? Que la gent pugui triar i fer-les servir, no?
Aquest jo crec que és el gran repte que tenim en el futur en aquest país, perquè moltes vegades, i jo recordo que quan ho va fer el conseller d'Educació, el conseller Cambray, em vaig emprenyar moltíssim, quan tenim una davallada de l'ús social del català, tornem a situar el focus a l'escola, tornem a situar la responsabilitat a les esquenes del professorat. I jo crec que si alguna cosa ha demostrat que és exitós en aquest país és justament el model d'immersió lingüística a les nostres escoles, perquè el problema no el tenim en la competència de la llengua, perquè avui la majoria de nens i nenes que surten de l'etapa d'escolarització obligatòria en el nostre sistema educatiu són competents en les dues llengües. El problema el tenim quan, un cop s'ha acabat l'escola, quina és la llengua que utilitzem. Per tant, probablement hauríem de fer polítiques de promoció d'ús del català i no mirar tant i centrar tota la responsabilitat en el model educatiu. I aquí sí que tinc la sensació que hem fallat com a país, no?, en les polítiques culturals i de promoció d'ús de la llengua. Una, i ho vull dir, avui que estem a Catalunya Ràdio, la retallada que han sofert també els mitjans de comunicació públics en llengua catalana, no? No pot ser que Televisió de Catalunya o que Catalunya Ràdio hagin patit les retallades que han patit quan estan fent una feina essencial a l'hora, doncs, de promocionar l'ús de la llengua en un país com el nostre. I això és competència nostra. Això no li podem tirar les culpes al govern de l'Estat. Això ha sigut competència dels últims governs de Catalunya que han decidit que els mitjans de comunicació públics han de tenir menys inversió i, per tant, es fan una feina de promoció de la llengua quan la podríem fer d'una altra manera. Jo explico en el llibre que jo vaig aprendre català no només gràcies al model d'immersió lingüística de l'escola, sinó també, doncs, veient Harare i veient Bola de Drac i veient Son Goku en català. Avui és molt difícil trobar programació infantil de referència en llengua catalana, fins i tot en la televisió pública, no? Per tant, tenim coses a fer. No es compleix la llei del cinema, que també ens diu que hem de tenir les pel·lícules doblades al català i subtitulades. I no vull posar només la responsabilitat al govern de Catalunya, perquè el govern de l'Estat també té l'obligació de promocionar les llengües oficials de tot l'Estat, i el català és una d'elles, no? Per tant, també hem d'exigir, i nosaltres ho estem fent des del Congrés, al govern de l'Estat, a que sigui un puntal important a l'hora de promocionar la llengua catalana.
Aquesta nova llei del català, per protegir el català, diu no hi ha referències a quotes o percentatges de les llengües, el català es defineix com a llengua vehicular i d'aprenentatge i es reconeix el castellà com a llengua curricular, l'ús de les llengües s'ha de determinar amb criteris pedagògics, d'acord amb el projecte educatiu de centre i tenint en compte la seva situació sociolingüística de centre i l'entorn, es fixa que tot l'alumnat assoleix el domini oral i escrit de les dues llengües i el català serà la llengua d'acollida de l'alumnat nouvingut i es garanteix també l'aprenentatge de l'aranès a l'Aran. Això és el que diu la llei. Amb aquesta nova llei del català a l'escola, s'ha blindat el català als centres educatius? Tens aquesta impressió?
La veritat és que dir blindar amb un context de justícia polititzada és molt complicat, perquè al final el que estem veient és que es prenen decisions polítiques, els jutjats estan prenent, aquests tribunals més polititzats estan prenent decisions polítiques, quan el que haurien de fer és veure si s'està complint la llei o no, que és la funció que té el poder judicial, no? I la llei diu el que diu, ho diu la LOMLOE, que és una llei orgànica, ho diu la LEC, que és la llei d'educació de Catalunya, la competent en decidir sobre el nostre model d'immersió lingüística, i ara ho diu també la llei d'usos, no?, de la llengua. Per tant, jo crec que no tenim un problema legislatiu, tenim clar quin és el model educatiu a Catalunya, el problema el tenim quan aquests tribunals polititzats i nomenats pel Partit Popular majoritàriament acaben prenent decisions per revertir la voluntat majoritària dels parlaments.
Docents i direccions estan ara més protegits. Recordem que una de les queixes de la comunitat educativa ha estat que han rebut la pressió per aquesta sentència, però no han participat en el debat sobre la llengua a l'escola.
Jo crec que el debat sobre la llengua a l'escola és un debat on hem de participar tota la comunitat educativa, no totes les persones, i a més, jo que vinc de la comunitat educativa, millor que els professors, millor que les direccions, millor que les famílies, no saben què és el que necessiten els nens i les nenes en el nostre sistema educatiu. I una altra cosa és el paraigua jurídic, que nosaltres també vam demanar en el seu moment al govern de la Generalitat que s'havia d'activar per protegir justament aquests professionals de l'educació, aquest personal educatiu, que jo crec que ho hem aconseguit amb aquesta llei, i per tant el que podem garantir és que és el govern de la Generalitat a qui li toca a fer de paraigües d'aquests atacs judicials que probablement continuaran venint.
Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, les mentides de la immersió lingüística.
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho.
I diu el Joan Menard que en aquest llibre no parlaràs mai un bon català. És dura, aquesta frase, no parlaràs mai un bon català. Que la llengua i l'educació tenen també un component emocional. Ets castellanoparlant, però defenses a capa i espasa el català a l'escola. Això hi haurà qui dirà. Com s'entén això? Com s'entén això?
Jo crec que això és el que més ha molestat a la dreta espanyola, no? Que algú que ve de família andalusa, que és castellanoparlant, que és professor de llengua i literatura castellana, que defensa l'Espanya plurinacional, algú d'aquest perfil, defensi que el model d'immersió lingüística és un tresor social i pedagògic que hem de blindar per poder garantir un país amb més cohesió social i millor igualtat d'oportunitats.
Tens la impressió que falta il·lusió per aprendre el català? Jo recordo que fa uns mesos parlava amb una mestra que deia, fa bastants anys, al principi de la immersió, la gent li feia il·lusió, no?, aprendre el català i s'hi enganxaven, i ara no sentien aquesta il·lusió. Tu perceps aquesta falta d'il·lusió?
Jo percebo que estem en un moment en què s'aprèn d'una altra manera, no? No s'aprèn, que això també és un debat molt interessant, no?, de com han canviat en els anys, en aquests últims 30-40 anys, les metodologies pedagògiques. No és el mateix model pedagògic, la mateixa metodologia pedagògica, la que jo feia servir quan era alumne en els anys 80, que la que faig servir ara com a professor, no?, en el segle XXI. Per tant, el model pedagògic, la metodologia per poder ensenyar i per poder educar ha canviat moltíssim. Ara hi ha moltíssima més interacció entre l'alumnat. Per tant, hauríem de ser també innovadors, de buscar noves fórmules d'aprenentatge entre l'alumnat, perquè entenc que l'objectiu és el mateix, no?
Tu per tant, deies de l'època aquesta en el que tu vas aprendre el català que parlar el català era alguna cosa que es vinculava també a una resposta al franquisme, no? Hi havia un compromís amb la llengua relacionada a aquesta resposta.
Això m'ho he trobat moltíssim. En totes les entrevistes que he fet per preparar el llibre, majoritàriament era gent, és cert, de perfils d'esquerres, militants del PSUC, del PSC, dels partits, diguéssim, comunistes d'aquella època, i era gent que venia del sud d'Espanya, d'Andalusia, d'Extremadura, de Múrcia, que no eren catalanoparlants, però que sí que associaven el català i la defensa de la llengua amb la defensa de les llibertats, no? La defensa d'un país democràtic, en la lluita en contra d'un feixisme tan assassí com va ser el franquisme, no? Per tant, sí que hi havia una associació entre la llengua i les llibertats que crec que també va ajudar moltíssim a la vertebració del país.
S'ha d'estimar i sentir-la com a pròpia una llengua per defensar-la?
Jo crec que no. Crec que qualsevol persona ha de tenir la capacitat de defensar una llengua perquè forma part de l'enriquiment cultural de cadascú. És evident que ens estimem les nostres llengües i és evident que una llengua que coneixes és una llengua que et pots estimar més, però al final crec que una persona que té, diguéssim, una percepció del món no homogènia, no sectària i no situada sempre sobre el mateix prisma ha de tenir la capacitat de defensar la riquesa cultural que tenim a l'ésser humà.
Com t'expliques a la resta d'Espanya, com t'expliques a l'hora de parlar del català i de per què el model d'immersió? I et trobes que existeix aquesta Espanya multicultural que comprèn el missatge que tu transmets?
Me la trobo molt sovint, i jo que faig molts actes fora de Catalunya explicant i parlant d'educació, hi ha moltíssima gent que ho entén. Per tant, jo tinc esperança en aquesta Espanya més plurinacional, en aquesta Espanya pluricultural i plurilingüística, que entén la realitat del país. És que justament qui no entén el país en què viu són aquesta gent que nega el model d'immersió lingüística. Qui no entén la realitat d'Espanya és la gent que no defensa, no, aquesta situació. I és que Espanya és un país on la majoria dels ciutadans i ciutadanes són persones que parlen més d'una llengua. Per tant, la majoria dels espanyols són gent que ja conviu amb més d'una llengua a casa seva, no? I per tant, jo crec que això també és una mirada amb una perspectiva diferent per no haver de situar sempre, doncs, la visió d'Espanya que té aquesta dreta més rància, que sense cap tipus de dubte és des del punt de vista d'una premeditació política.
Circulen aquestes mentides lingüístiques sobre la immersió a Espanya, i d'aquí la important feina d'anar a parlar i explicar que són mentides?
Estem en un moment que circulen moltes mentides, no només entorn a la immersió lingüística, no? Això de les fake news, dels bulos i de les mentides, per desgràcia, està dominant avui, i tenim un paper democràtic per fer front a tot això.
Doncs Joan Benart, autor de No parlaràs mai un bon català. Mentida. Les mentides sobre la immersió lingüística. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i també a l'Helena Díez, que ens ha explicat la situació que es viu a les escoles en el testimoni del dia a dia. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és Sonacai, de Meritxell Martí i Xavier Salomó. Jaume Centelles, benvingut.
Hola, què tal?
Quina història tan preciosa sembla.
És preciós el llibre. És un llibre multipremiat. Ha guanyat diversos diferents premis, i és una meravella, una meravella de llibre. És un àlbum, 100 pàgines, i que parla de la natura, del mar en aquest cas, i d'un fenomen que es produeix a la Terra, en alguns llocs, en alguns espais de la Terra. Hi ha com illes de plàstic, que li diuen així, illes de plàstic, on van les deixalles, tota la merda que aboquem, van a per allà i es concentren en muntanyes o
terrible.
Illes. Sí, és una cosa bestial. Aleshores, aquest llibre parla d'això, no? Se situa en una d'aquestes illes de plàstic, i hi ha dues nenes, la Sunan i la Kai, d'aquí ve el títol, Sunakai, que és com una mena de novel·la èpica, mig futurista, en què explica com viuen elles. Les primeres planes, n'hi ha 100 pàgines, les primeres pàgines et situa, és com bastant novel·la cinematogràfica, et situa aquelles dues noies el que fan cada dia, que és sortir al mar amb una mena de rai a la recerca, a veure què troben. La petita, la Kai, es llença al mar, es capbussa i busca a veure què troba per poder després baratar-ho, canviar-ho, per aconseguir menjars. En aquest mar de plàstics, quan ella es submergeix, troba, doncs, des de bicicletes a instruments de música i culleres, de tot. I això després ho canvien amb menjar. Però un dia troba, i aquí ve la gràcia de la història, un rellotge d'or. I aquest rellotge d'or, quan arriben els comerciants, un d'ells li canvia per l'últim peix que queda en aquest mar. Només queda un peix, i li canvia pel rellotge d'or. Aquesta és la història, no? Què passa amb aquest peix? La nena se'l queda, el guarda, el cuida, però hi ha una petita desgràcia, perquè se li ha de canviar l'aigua cada dia, i se'ls hi passa i el peix mor. I a partir d'aquí es produeix el cataclisme. El mar es revela, la natura es revela, i vomita, o fa com una mena de tsunami, i vomita tot el plàstic i l'envia cap a la terra, com dient, quedeu-vos al vosaltres. És una història molt ben dibuixada, 100 pàgines, fetes amb uns aquarel·les que tinc constància que han costat molt de pintar, perquè hi ha alguns colors per exemple, aquest fúcsia que hem vist cap aquí, cap al final, aquí hi ha 200 capes d'aquarel·la una sobre l'altra, 3 anys els hi ha costat de fer aquest llibre, 3 anys de pintar, de dibuixar, d'imaginar, de crear aquesta història formidable, molt adient per ara, per l'estiu, o per tota l'època de l'any. Sobretot et fa pensar en que com conservem la natura, com quan anem a la platja, tot el que portem a la platja que ens ho entornem cap a casa. No deixem res a la sorra ni llancem res allà on anem.
I Jaume, quina és la pregunta?
La pregunta és, i ho he dit, aquest objecte que troba la nena, que és el rellotge, per què el canvia? O sigui, per què canvia el rellotge la nena cai amb el comerciant?
Respostes a l'ofici d'educar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja sabem la guanyadora del darrer concurs, que és la Sara. Felicitats, Sara.
Val.
Jaume Centelles, Sunacai, preciós.
Sunacai, cuidem-nos,
petons,
cuidem la natura.
Petons a tu i al mar.
Al mar, sobretot.
Fins a la propera.
Vinga.
Adéu.
Jugues amb mi a l'ofici d'educar.
Solem fer de tant en tant, obrim una finestra al Diari de l'Educació amb el Víctor Saura, el seu director, que ens vol destacar un article per començar que parla de l'alumnat amb discapacitat que no els dona el títol de l'ESO.
Hi ha una resolució del síndic de Greuges que dona la raó a una entitat que es diu LAT, que ha reclamat perquè els alumnes amb discapacitat intel·lectual que han seguit tot l'itinerari de l'ESO amb adaptacions, perquè al finalitzar habitualment no se'ls dona el títol de l'ESO, no? I aleshores el síndic de Greuges els considera que sí que se'ls ha de donar. De fet, la LOMLOE, la recent LOMLOE, diu en un d'aquests articles que han de titular l'ESO, no? I aquestes famílies expliquen doncs, els motius pels quals creuen que haurien de titular. Un és perquè, evidentment, han superat tots els seus objectius d'aprenentatge i, per tant, doncs, perquè no hi ha, perquè es mereixen, no? Si han superat tots els seus objectius, es mereixen un títol que ho acrediti i no un certificat d'assistència. I això, a més, doncs, perquè té conseqüències de cara al futur, perquè en les oposicions que també se'n fan, no? Oposicions que les administracions públiques fan per places destinades a persones amb discapacitat intel·lectual, doncs encara no es demana el títol de l'ESO, però sí que, en canvi, es demana el català. I el català, diguem-ne, és un certificat que va lligat al títol de l'ESO, no? Però sobretot és per una qüestió de que s'ho mereixen, perquè han fet l'esforç, per dignitat, per dir-ho així, no? I bé, el síndic de Greuges els dona la raó, el Departament d'Educació considera que també les coses han d'anar per aquí, però la realitat és que no passa, i no passa també en part perquè els itineraris posteriors una mica t'obliguen, que també és una contradicció, no? T'obliguen a suspendre l'ESO per poder continuar formant-te, no? És a dir, per poder accedir a el que se'n diu un itinerari de formació específica, tens més punts si suspens l'ESO, cosa que té poc sentit, no? Doncs això, aquest seria el primer tema que voldria destacar.
I acabes amb una proposta sobre un reportatge sobre ciutats educadores, iniciatives.
Sí, bé, més que un reportatge és que hem fet un seguit de reportatges al llarg dels últims mesos, ja ho hem tancat, no? amb un blog que tenim que es diu Educa Barcelona, i hem estat passant per tots els districtes de la ciutat i hem estat coneixent doncs, tota mena d'iniciatives socials que fan de Barcelona o fan d'aquests barris, doncs, que diríem barris educadors, ciutats educadores, no? Per exemple, per posar-te alguns exemples, no? Doncs a Nou Barris vam conèixer el que fa el restaurant, el Cruïlla, el punt que forma nanos de PFI Hostaleria, hem conegut a la comissió LGTBI dels Castellers de Gràcia, hem conegut a Sants doncs, un hort que està gestionat per infants i per persones amb discapacitat, a Ciutat Vella tenen un projecte molt xulo per promoure l'accés a la universitat de veïns del Raval, de joves del Raval, en fi, i tot això ho hem anat publicant al llarg de setmanes i bé, crec que en un conjunt ens ha quedat una idea molt maca de com poden ser les ciutats educadores.
Ho buscarem. Víctor Saura, director del Diari de l'Educació, una forta abraçada i moltes gràcies.
Moltes gràcies a ti. A tu.
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
La setmana vinent, l'avortament juvenil. Us deixem en Joan Dausà. Ho tenim tot. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent. Prova-ho ara. Roger, bon diumenge. Fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet. Fes com si no cremés. Prova-ho ara. Ocupin els nens que s'inclinin al rei. Sí que flipin els vells. Prova-ho ara. Que se't senti al carrer. Prova-ho ara. Fan falta cartells, prova-ho ara. Treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot. Ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot. Rebenti el secret, prova-ho ara. No pateixis per ells, prova-ho ara. Crida i salta del tren i torna a fer un cop més, per si demà ja no hi és. Prova-ho ara, corre cam a través. Prova-ho ara, balla com si plogués. Prova-ho ara, enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim. El galop i entre la pols i els crits. Veuràs 10.000 cavalls venint, tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs que rius.